dotat de molts dels llibres propers i universals. I avui a la pàgina 107 encara estem de ressaca després del Forest Poesia i Música d'aquest cap de setmana, d'aquest dissabte. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Pep, com anem?
Estem una mica de ressaca, no?, del Forest Poesia i Música.
Sí, bueno, hi ha un parell de ibuprofens i ja està això, eh?
Sí,
ja
no?
Està. Es veu que va... es va muntar un allí amb el Pau Riba i l'Elèctrica d'Arma allà. Jo no hi era, però menys mal.
Va estar bé la cosa, no?
Sí, sí, molt bé, molt bé, molt bon ambient.
Sí, sí, un ambient així d'un poble petit, no?, que d'una manera així buida amb l'esdeveniment, no?, que el treballen, que el mimen, el cuiden.
Sí, s'ajunten diferents, no?, diferents àmbits, diríem, no?, entre el paisatge, la gent que s'hi junta, no?, fica un punt tan, com dir, tan lluny de tot arreu, no?, fica aquell dia un punt com un centre cultural, no?
Exactament, sí, sí. Doncs amb aquesta ressaca volem aprofitar aquesta embranzida per seguir parlant del que tant ens agrada, la pàgina 107 de poesia també. I avui volíem parlar-vos de la generació dels 50, una generació extraordinària de poetes de la postguerra espanyola i que tenen un seguit de característiques que enumerarem per situar el context d'una manera molt ràpida. O sigui, són uns poetes, la generació dels 50, que van néixer a l'entorn del 1920 i que publiquen més o menys a l'entorn del 1950. Tot just acabada la Guerra Civil Espanyola, no? Alguns els anomenen fills de la mateixa, però a ells no els agradava aquest terme, els preferien fills de la dictadura. No són, doncs, poetes de la guerra, sinó de la dictadura, i, molt important, són tots gairebé d'origen burgès i una formació universitària, tots ells. Cosa que els entra en contradicció amb la seva poesia, que moltes vegades té un contingut social, no? O sigui, aquesta dissociació entre el contingut social de la poesia i el seu origen burgès i universitari feia que, per exemple, Gil de Viedma, un dels grans d'aquesta generació, tenia una frase molt coneguda que s'ha fet cèlebre, no? De señoritos de nacimiento por mala conciencia, escritores de poesía social. O sigui, d'alguna manera, per treure's una mica de damunt aquesta etiqueta de burgesos, que en aquell moment, s'hem de posar el context dels anys 50, que en aquell moment els feia tanta nosa, doncs escrivien poesia social. Per començar una mica aquest repàs a la generació dels 50, si el tècnic i director del programa, Sergi, trobés algun Gil de Viedma, et
seria
molt bé.
Sí, vols escoltar Làgrima, de Gil de Viedma?
Perfecte, aniria.
Doncs vinga, va, escoltem-lo.
No veían la lágrima, inmóvil en el centro de la visión, brillando, demasiado pesada para rodar por mejilla de hombre, inmensa, decían que una nube, pretendían, querían no verla sobre la tierra oscurecida, brillar sobre la tierra oscurecida. Ves, en cambio, a los hombres que sonríen, los hombres que aconsejan la sonrisa, vedlos presurosos que acuden frente a la sorda realidad, peroran, recomiendan, imponen confianza, solícitos, ofrecen sus servicios y sonríen, sonríen. Son los viles propagandistas diplomados de la sonrisa sin dolor, los curanderos sin honra. La lágrima refleja sólo un brillo furtivo que apenas espejea. La descubre la sed apenas de los ojos sobre los doloridos utensilios humanos, igual como descubre el río que, invisible, espejea en las hojas movidas. Pero a veces, en cambio, levantada, manifiesta, terrible es un mar encendido que hace daño a los ojos, y su brillo feroz y dura transparencia se ensaña en la sonrisa barata de esos hombres ciegos que aún sonríen como ventanas rotas. He ahora el dolor de los otros, de muchos, dolor de muchos otros, dolor de tantos hombres, océanos de hombres que los siglos arrastran por los siglos, sumiéndose en la historia. Dolor de tantos seres injuriados, rechazados, retrocedidos al último escalón, pobres bestias que avanzan derrengándose por un camino hostil, sin saber dónde van o quién les manda, sintiendo a cada paso, detrás suyo, ese ahogado resuello y en la nuca ese vaho caliente que es el vértigo del instinto, el miedo a la estampida, animal adelante, hacia adelante, levantándose para caer aún, para rendirse al fin de bruces y entregar el alma, porque ya no pueden más con ella. Así es el mundo y así los hombres. Ved nuestra historia, ese mar, ese inmenso depósito de sufrimiento anónimo, ved cómo se recoge todo en él. Injusticias calladamente devoradas, humillaciones, puños a escondidas crispados y llantos, conmovedores llantos inaudibles de los que nada esperan ya de nadie. Todo, todo aquí se recoge, se atesora, se suma bajo el silencio oscuramente. Germina para brotar adelgazado en lágrima, lágrima transparente, igual que un símbolo, pero reconcentrada, dura, diminuta como gota explosiva, como estrella libre, terrible por los aires, fulgurante, fija, único pensamiento de los que la contemplan desde la tierra oscurecida, desde esta tierra todavía oscurecida.
Déu-n'hi-do, no?
Sí, sí, perfecte. Això és un fil de Viedma, és un poeta dels potents, potents, dels que van marcar generacions, que encara avui té una influència molt gran en tot el que escriuen. Aquesta generació dels 50, del que Hill de Viedma és un dels seus exponents màxims, d'alguna manera es desmarca de la poesia directament lligada a la lluita antifranquista que seguien, per exemple, poetes com Blas de Otero i Gabriel Celaya. La generació dels 50 també tenen un contingut social, però no directament polític. I aquest llenguatge de Celaya i d'Otero descarnat, realista, a la generació dels 50 busquen el vers més treballat, busquen més l'elegància en el llenguatge, vull dir, és una formulació una mica diferent. Repetim, no és que no tinguin reivindicació social, transfons social als seus versos, són més aviat preocupacions civils i ètiques, però amb un llenguatge treballat, però alhora col·loquial, o sigui, desmarcant-se de generacions anteriors que consideraven que el llenguatge de la poesia tenia que ser un llenguatge molt ric, un lèxic molt depurat, que el lector pràcticament havia de treballar tot el diccionari. Les generacions dels 50 són dels primers que aposten per un llenguatge col·loquial, o sigui, un llenguatge que d'alguna manera no se separi gaire de l'expressió, de la manera de parlar, o sigui, un llenguatge de bar, de cafè, de passeig, de fàbrica, un llenguatge d'una manera que còpia pràcticament de la realitat, no? Que fuig del to solemne i acadèmic de les generacions anteriors. I això en podríem buscar un exemple amb un gran poeta també que està a l'òrbita d'aquesta generació, que és l'Àngel González, que té un poema que es diu Canción de Invierno y Verano, que també és molt potent. Si el Sergi, el tècnic de sol, troba...
Sí, ja el tinc, mira. A veure, anem a escoltar.
Cuando es invierno en el mar del norte, es verano en Valparaíso. Los barcos hacen sonar sus sirenas al entrar en el puerto de Bremen con jirones de niebla y de hielo en sus cabos, mientras los balandros oleados arrastran por la superficie del Pacífico Sur bellas bañistas. Eso sucede en el mismo tiempo, pero jamás en el mismo día. Porque cuando es de día en el mar del norte, brumas y sombras absorbiendo restos de sucia luz, es de noche en Valparaíso, rutilantes estrellas lanzando agudos dardos a las olas dormidas. ¿Cómo dudar que nos quisimos, que me seguía tu pensamiento y mi voz te buscaba? Detrás, muy cerca, iba mi boca. Nos quisimos, es cierto, y yo sé cuánto. Primaveras, veranos, soles, lunas, pero jamás en el mismo día.
És potent, no? Parla d'això, no? Parla de que a la Terra hi ha el hemisferi nord és estiu, l'altre és hivern, no? Les coses no succeeixen a la vegada mai. I aquí parla de dos amors, el seu i un altre, però que s'han estimat moltíssim, però
són com dos misteris cadascú, no?
Aquest punt de contacte, no? És bo, que Lozano és molt major, és el poeta de l'amor, vull dir, l'amor el tenia com a tema central. Hi ha un altre poema, Mentre tu existes, que parla d'aquest amor inconcret, d'aquest amor que tindrà sempre per donar a ell.
Escoltem, Pep.
Mientras tú existas.
Mientras tú existas. Mientras mi mirada te busque más allá de las colinas. Mientras nada me llene el corazón si no es tu imagen y haya una remota posibilidad de que estés viva en algún sitio, iluminada por una luz cualquiera. Mientras yo presienta que eres y te llamas así, con ese nombre tuyo tan pequeño, seguiré como ahora, amada mía, transido de distancia, bajo este amor que crece y no se muere, bajo este amor que sigue y nunca acaba.
És el poeta de l'amor per excel·lència. Aquesta generació dels 50, que repetim, amb aquest to que heu vist col·loquial, o sigui, un vers molt treballat, però alhora amb imatges molt planeres, molt comprensibles. La poesia de la generació dels 50 ha quallat molt a fons, perquè és una poesia que s'entén. O sigui, tots els versos d'aquests poetes s'entenen perfectament. Allò que diu la gent, aquests versos els entenc i m'arriben, no? Altres noms, el seu referent, això també és important saber, era Antonio Machado. El seu referent ètic i estètic era Antonio Machado. I alguns noms d'aquesta generació són el Gil de Viedma, que hem comentat abans, l'Àngel González, que acabem de comentar, Claudio Rodríguez, José Caballero Bonald, i molt important, hi havia com una subscripció de la generació dels 50 a Catalunya. Li deien l'Escola de Barcelona. Hi ha també uns noms il·lustres de la poesia catalana, feta a Catalunya, si més no, com Carlos Barral, Jaime Gil de Viedma, José Agustín Goytisolo, Alfonso Costafreda, Gabriel Ferreter. D'aquesta generació, un que va brillar amb llum pròpia va ser Carlos Barral perquè, a banda d'escriptor, va ser un editor. O sigui, va haver la necessitat de, en un moment de molta penúria a nivell d'edició de poesia, i sobretot de poesia popular, ell va agafar aquest encàrrec, no? D'alguna manera va dir, el que tinc que fer és, a part d'escriure, que és la meva passió, intentaré editar perquè d'alguna manera donar veu a tota aquesta generació, a tota aquesta qualitat literària que hi ha per aquí al voltant, no? I de Carlos Barral, si el tècnic de so ens pot trobar algun poema.
I tu, amor mío.
Perfecte.
Carlos Barral. I tu, amor mío. Y tú, amor mío, agradeces conmigo las generosas ocasiones que la mar nos deparaba de estar juntos. Tú te acuerdas, casi en el tacto como yo, de la caricia intranquila entre dos maniobras, del temblor de tus pechos en la camisa abierta cara al viento, y de las tardes sosegadas, cuando la vela débil como un moribundo nos devolvía a casa muy despacio. Éramos como huéspedes de la libertad, tal vez demasiado hermosa. El azul de la tarde, las húmedas violetas que oscurecían el aire, se abrían y volvían a cerrarse tras nosotros como la puerta de una habitación por la que no nos hubiéramos atrevido a preguntar. Y casi nos bastaba un ligero contacto, un distraído cogerte por los hombros y sentir tu cabeza abandonada, mientras alrededor se hacía triste y allá en tierra, en la penumbra, parpadeaban las primeras luces.
Què t'ha semblat aquest, Pep?
Potent, també, no? Potent.
Molt, molt romàntic,
potent,
també, no?
Potent. I clar, i nosaltres, d'aquesta generació dels 50, des de la pàgina 107, no podem obviar un poeta que tenim a prop físicament, no? Perquè era un reusenc, Gabriel Ferreter. Clar, el tenim proper i volíem fer una part, no? Una menció especial. Per aquest poeta que va néixer a Reus el 20 de maig del 22 i va morir, bueno, es va suïcidar, no cal obviar-ho, a Sant Cugat del Vallès el 27 d'abril del 72. el poeta famós, perquè en els seus cicles íntims ho havia anunciat moltes vegades. Ell sempre deia que volia arribar als 50, que ja en tenia prou, que als 50 hauria viscut tota l'experiència possible com a home i que no volia els efectes de la bellesa. Sempre deia, no vull fer olor a vell. Malauradament va complir aquesta profecia que feia d'ell mateix i el seu obra es va troncar de manera molt jove, no? Amb 50 anys. Però amb tot ens ha deixat una obra consistent. És considerat el poeta modern més influent després de la Guerra Civil, el primer poeta modern de Catalunya. Tenia un caràcter independent i racionalista i la seva erudició va començar amb una fabulosa biblioteca familiar de casa seva, perquè ell no va anar al col·legi per raons diverses fins als 10 anys. I el que dèiem, no? Va ser el primer poeta modern de la literatura catalana de la postguerra i el que més influïa en la joventut i poetes posteriors. Dèiem que va morir jove, no? Per tant, la seva obra és limitada, o sigui, va quedar molt per escriure, i bàsicament se centra en tres grans poemaris, que són Danuces Pueris, Menja't una cama i Teoria dels cossos, que després va plegar amb una antologia que sota el nom de Les dones i els dies aplegava pràcticament tota aquesta obra que tenia, aquest corpus poètic seu d'aquests tres llibres. A banda té altres poemes, no? Amb antologies, amb revistes, però el gruix de la seva obra són aquests tres llibres, aquests tres poemaris, antologats, compilats, amb aquesta antologia Les dones i els dies. La poesia ferreteriana és molt austera, és realista i molt literària. Era una persona molt culta, que tenia moltes referències literàries d'altres autors sempre. I tenia un registre molt, molt estrany, o sigui, va d'un registre elevat, plana i col·loquial, podia passar, en qüestió de versos, a un barroquisme simbòlic. O sigui, és aquells poetes que contradiu una mica la generació dels 50, perquè que s'entén, no s'acaba d'entendre. Ell sempre deia que la poesia podia tindre molts nivells de significat, però un s'havia d'entendre. Ell ho complia, això. Un significat l'atrapaves. Però te'n dones compte que té moltes capes, com les seves, té moltes capes de significat i a vegades hi ha poemes que són hermètics que costa entrar-hi, no? La poesia de Ferreter sempre planteja una reflexió existencial sobre problemes morals. És un poeta molt reflexiu que busca això, no? A partir d'anècdotes, a partir de postulats filosòfics, busca sempre una reflexió moral de l'home contemporani. Si et sembla, Sergi, pots trobar alguna cosa de Ferreter?
Sí que tinc alguna cosa. Vols escoltar El mutilat?
Per exemple, El mutilat és un dels poemes més coneguts que té.
Vinga, escoltem-lo.
Jo sé que no l'estimes. No ho diguis a ningú. Tots tres, si tu ens ajudes, guardarem el secret. Que ningú més no vegi allò que hem vist tu i jo. De la gent i les coses que us han estat amics, ell se n'amagarà. No tornarà el cafè que has fet per a esperar-te. Vindran mesos amb erra. Serà lluny de les taules de marbre, on us servien les ostres i el vi blanc. En els dies de pluja no mirarà l'asfalt on us havíeu vist quan no es trobaven taxis i havíeu d'anar a peu. No obrirà més els llibres que li han parlat de tu. Ignorarà què diuen quan no parlen de tu. I sobretot, hi pots comptar? Ni tu ni jo sabrem mai més on para. S'anirà confinant per fons remots de terres. Caminarà per boscos foscos. No el sobtarà l'atzagaia de llum de la nostra memòria. I quan sigui tan lluny que mig el creguem mort, podrem recordar i dir que no te l'estimaves. No ens farà cap angúnia de veure com li manques. Serà com un espectre sense vida ni pena. Com la foto macabra d'una gel que sé. Corna un aparador i no ens fa cap efecte. Per ara, no ho diguem. No trasbalsem la gent mostrant-los la ferida sagnant i purulenta. Donem-li temps i oblit. Callem fins que ningú, ni jo mateix, no el pugui confondre encara amb mi.
Ferreter hem estat pur i no podem passar... Et posaré més feina, més deures, Sergi, no podem passar per... per Ferrater sense llegir, si més no, un fragment d'aquell seu poema èpic, el seu pràcticament testament autobiogràfic, un poema llarguíssim que només no podem sentir un fragment, a veure si trobes algun fragment d'In Memoriam. Sí. Per entendre una mica, amb el començament s'entén una mica...
Vols escoltar el fragment inicial, Pep?
Exactament. I veurem de què ens parla Ferrater.
In Memoriam. Quan va esclatar la guerra, jo tenia 14 anys i 2 mesos. De moment no em va fer gaire efecte. El cap m'anava tot ple d'una altra cosa que ara encara jutjo més important. Vaig descobrir Le Fleur du Mal. I això volia dir la poesia, certament, però hi ha una altra cosa que no sé com dir-ne i és la que compta. La revolta? No. Així en deia aleshores, ajagut dins d'un avellaner, al cor d'una rosa de fulles moixes i molt verdes, com pells d'eruga escorxada. Allí, ajaçat a l'entrecuix del món, m'espaceia de revolta feliç, mentre el país es pategava de revolta i contrarrevolta. No sé si feliç, però més revoltat que no pas jo. La vida moral? S'hi acosta, però se'n fa ambigu. Potser el terme millor és l'egoisme, i és millor recordar que als 14 anys hem de mudar de primera persona. Ja ens estreny el plural, i l'exercici de l'estilita singular, la nàusea de l'enfilat a dalt de si mateix, ens sembla un bon programa pel futur. Després venen els anys, i feliçment també s'allunyen, i se'ns va cansant la mà que acaricia el front tossut de l'anyell íntim, i bé que adoptem aquest plural. No sé si de modèstia que renuncia al singular. Se'n deixa, però agraint-lo i premiant-lo. Prou.
Acabades les vacances, sí, vaig veure que al meu món algú li havia fet una cara nova. Sang i foc. No em semblaven horribles, però eren la sang i el foc de sempre. Vaig veure que al meu món algú li havia fet una cara nova.
Pam, quin final, tu.
Sí, sí. Bé, i fins aquí la pàgina 107. Nosaltres, com sempre, recomanem fer feientment de llegir aquesta obra ja immortal dels poetes de la generació dels 50. Una obra de qualitat, una obra que s'entén, una obra que arriba i molt ben escrita.
Bé, Pep. Passem pàgina i Déu-n'hi-do, ens haurem d'informar d'aquesta generació, perquè jo he pensat, vale, sí, molt bé, són poemes molt macos, però potser són gent que haguessin parlat d'una altra cosa, potser també, en aquell moment. Sempre hi ha allò com... Hi havia més significats, perquè aquells moments eren moments molt difícils, no?, per expressar.
I tant, sí, sí.
Explícitament o pseudo-explícitament.
Sí, sí, hem de posar un context, anys 50,
Déu-n'hi-do.
En plena postguerra, en plena dictadura.
Vinga, Pep, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
La literatura a Ràdio Montblanc, al 107 FM. Ens aturem a la pàgina 107.